COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, som la teva COPE més propera, ara Herrera, a COPE, a Catalunya i Andorra, on, com sempre, tenim el Marc Pairés a les vies de so fent que tot funcioni i un servidor, Ricard Álvarez, presentant i posant la veu. Avui coneixerem els secrets que hi ha al darrere d'un viatge a Japó per retransmetre els Jocs Olímpics. Ho farem de la mà del nostre company d'esports, José Luis Gil. També, canviant de tema, escoltarem consells per mantenir sa el nostre cabell durant l'estiu. Ho farem amb la Mercedes Verges. Però abans, informació de serveis. Anem a saber com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Informació meteorològica.
Sí, que avui és especial significació perquè gairebé és la notícia del dia. Ara és d'ara ja una roda de premsa per part d'Interior, que està a hores d'ara amb un nivell de prevenció i preocupació. Recordem que hi ha 24 comarques amb risc extrem, que s'ha suspès a 279 municipis d'aquestes comarques l'activitat agrària i forestal, tancats a 5 parcs naturals: Montserrat, Serra del Montsac, Montella, Marmellà, Montsec i la Baronia de Rialb, i que s'inicia aquesta setmana de calor. A hores d'ara les temperatures amb ascens, ja superant els 28-30 graus, i atenció perquè avui Balaguer i Lleida poden fregar ja els 40 graus, a Manresa els 37 i a Girona entre 35 i 36. A la costa ja aquest cel variable, cel tèrbol, a causa de l'entrada d'aquest aire del Sàhara, que pot provocar fins i tot alguna pluja que aniria amb fang. Però això és l'inici de tot. Tot això anirà més durant aquesta setmana.
Com tenim la xarxa viària catalana?
Doncs amb diversos trams amb circulació amb intensitat, per exemple la C-17, habitual ja a causa de les obres, Balenyà direcció Vic, i també trobem hores d'ara circulació intensa a la AP-7 a Figueres direcció sud, ja un carril tallat a causa d'un accident d'un camió aquesta matinada, la Nacional 2 a Tordera direcció Girona, i també amb una carretera local de Tordera d'accés amb aquesta via, Nacional 2 al Far de l'Empordà direcció França, i a la Nacional 260 a França direcció Portbou.
Busquem ara tot seguit un avanç de l'actualitat informativa, Sergi, amb tema Covid. Ull, perquè Salut ha d'engegar una campanya per conscienciar els universitaris que es vacunin al segle XXI amb una societat, vaja, altament informada.
Sí, així és, i a més dona més facilitats perquè ja va començar i continuarà fins al 31 d'agost a partir de les 4 de la tarda, i a les 8 no és necessari la cita prèvia. A 25 punts de vacunació de Catalunya, únicament presentar-se, ja et vacunaran sense cita prèvia. Ahir es van administrar 60.800 dosi, el 70% de la població de 16 anys ja té la pauta completa i el 79% aquesta primera dosi. Avui les dades novament marquen la tendència descendent, però molt és un descens no que ens agradaria en picada, sinó que és molt lleugerament. Es notifiquen 2.495 positius. Per fer la comparativa, el passat dimarts, el dimecres passat se'n van notificar 3.652, i avui també es notifiquen, la part més tràgica, 21 nova defunció pel virus. Baixen els hospitalitzats, 1.858, 56 menys, 580, 16 menys amb crítics. Per cert, que l'Arnau de Vilanova, Salut informa que ja un hospitalitzat amb la franja d'edat entre 10 als 19 anys. La RT es col·loca a 0,74 i el risc de rebrote es situa a 389 punts a la baixa.
I ho avançaves al moment que parlàvem de la informació meteorològica, la onada de calor ja la tenim aquí, però tot això comporta un alt risc d'incendis, i això està provocant que s'hagin de tancar l'accés a moltes zones naturals de Catalunya.
Sí, i a més se poden suspendre també diverses activitats com acampades amb alguns punts de Catalunya, i es demani als pagesos que llaurin, en aquest cas perimetralment, els seus conreus d'ordi i també els boscos per fer tallabocs. Inicialment Interior diu que les extremes temperatures que hi haurà durant aquesta setmana té el precedent de l'any 2003, que aleshores la onada de calor va durar 15 dies i estaríem parlant aleshores que va produir 1.000 hectàrees cremades. El problema també és que les mínimes no superaran, o en aquest cas no baixaran dels 20 graus. Això pot provocar que en cas d'incendi la nit tampoc no es pugui aprofitar de cara doncs a apagar si hi ha hipotètics incendis. Risc màxim d'extrem, limitació total d'activitats. S'inicia doncs una setmana complicada des del punt de vista meteorològic.
Gràcies, Sergi. Ens tornem a escoltar a la una. Parlem ara d'esports. Ho fem com cada dia amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, què tal? Bon dia. Parlem
bon dia,
amb la...
Ricard.
Sílvia, què tal? Ara bon dia. Sí. Marxem cap a París.
Sí, perquè Leo Messi ha parlat en roda de premsa a l'estadi del Paris Saint-Germain, al Parc dels Prínceps, acompanyat del president del club de París, Nasser Al-Khelaifi, i ha deixat alguns titulars. Víctor Navarro.
Molt bona, Sílvia, des de la sala de premsa del Parc dels Prínceps, una roda de premsa amb molta expectació, estava plena de mitjans de comunicació, ha durat 40 minuts on hem vist a un Leo somrient 3 dies després de caure-li les llàgrimes a l'auditori del Camp Nou. Ha deixat clar que aquest és l'equip que veu amb més opcions per guanyar la Champions, que està molt feliç i que entre els motius per venir estaven sens dubte la seva relació amb Neymar, Di Maria i per descomptat amb el cos tècnic de Mauricio Pochettino. Els seus fills ja portaven la camiseta del PSG. Messi assegura que encara no sap quan debutarà amb el Paris Saint-Germain, però que si s'enfronta al Barça amb aquest nou equip, deia això.
No sé si nos vamos a enfrentar, por un lindo va a ser, si no llega a pasar, por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda, y por otro lado va a ser muy, muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar y veremos.
Pendents de quan es farà el show a la Tour Eiffel amb Leo Messi, Víctor Navarro segueix pendent d'aquesta informació. Ahir Leo Messi va signar el seu contracte amb el PSG per dues temporades més una opcional amb un salari d'uns 35 milions d'euros anuals. Per la seva part, el Barça torna avui a la feina per preparar el debut a la Lliga diumenge contra la Real Sociedad del Camp Nou a les 8. El club encara no ha pogut inscriure els nous fitxatges Memphis Depay, Eric García i Emerson Royal. El Kun Agüero no és tan urgent perquè estarà 10 setmanes de baixa. L'Espanyol està pendent de l'acord de la Lliga amb CBC per saber si podrà comptar amb la important injecció econòmica que suposa. Avui la federació ha fet un comunicat manifestant-se en contra d'aquest acord. I el diari de Girona assegura que Mamadou Silla té una oferta d'un club de primera que gairebé haver arribat al milió d'euros i sembla complicat que el club gironí pugui retenir-lo.
Gràcies, Sílvia. Ens tornem a escoltar a partir de la una. Ara, en uns minuts, estarà amb nosaltres José Luis Gil, redactor d'Esports Cope de Catalunya, per parlar d'aquests secrets que hi ha al darrere d'aquest viatge a Japó per retransmetre els Jocs Olímpics de Tòquio. Ho estàs escoltant aquí, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya y Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Necesitas comprar, alquilar o reparar una silla de ruedas? Gracare, 93-490-2629. Somos especialistas en sillas manuales, eléctricas, deportivas, plegables, andadores y scooters. En Gracare también encontrarás camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Aceptamos recetas del CAT Salud y Mutuas. Nos encontrarás en Barcelona, calle Entensa 165, ahora también en Rosselló 157, justo delante del Metro Hospital Clínico, y en Terrassa, calle Isatquart 64. Gracare, 93-490-2629. 490-2629.
Navega, aléjate de las multitudes y disfruta a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com. Es fácil y muy sencillo. Lanchas, veleros, catamaranes, alquila un barco en España o en cualquier parte del mundo con solo unos clics en clickandboat.com, la plataforma líder en alquiler de barcos online.
En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio Cope.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Neri Frade. con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la vuelta ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight.
I aquesta entrevista potser és una de les que tenia més ganes de fer aquestes dues setmanes que haig estat a l'espai de Catalunya i Andorra. I justament, en lloc de ser una persona allò llunyana, de lluny, de països exòtics, home, sí que ve d'un país exòtic, eh? Però és una persona propera, company de COPE. José Luis Gil, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Companys, bon dia.
Redactor d'esports a COPE Barcelona des de fa 25 anys.
25 anys, sí senyor. Des del, mira, 10 d'abril del 96. No sé, mira, són dates que et queden al cap. I són dates, doncs, que mira, per anar marcant els aniversaris va haver de recordar-les. Uh-huh. 10 d'abril del 96.
Veus?
Ha plogut, eh?
Sí,
plogut.
una mica. Cada vegada plou menys, però vaja, ha plogut, sí. José Luis, escolta, estàs recent aterrat fa uns dies que has arribat a Barcelona, com deia abans, d'un país exòtic, o almenys des d'aquí es considera com és Japó, perquè has estat als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, que s'han realitzat el 21, eh?
Sí senyor, l'experiència de viure el que és un país exòtic en unes condicions complicades, no? Per allò de la pandèmia i per allò de les restriccions a l'hora de moure't, a l'hora de treballar, a l'hora de fer la teva feina, que d'alguna manera han fet que aquesta experiència, doncs, si li afegeixes a l'exotisme el tema de les dificultats, doncs acaba resultant una experiència única.
Anem a parlar amb el José Luis, no de les gestes esportives, que, mira, si vols fem un incís, què et sembla el paper d'Espanya al final, a les medalles? Perquè al final el problema de tot això és que només veiem els esportistes que han acabat tenint medalla, però què t'ha semblat la participació d'Espanya en general en aquests Jocs Olímpics?
Correcte, tirant a notable. Jo crec que els esportistes s'han deixat l'ànima. Cadascú amb les seves dificultats i els seus condicionaments particulars, no? El que passa és que principalment aquests jocs eren els jocs pels esportistes, eren els jocs per tota aquella gent que en condicions difícils de pandèmia, de confinament, ha continuat treballant, ha continuat entrenant i no ha perdut el cicle olímpic, no? L'actuació espanyola, bueno, com sempre, no? Tu fas una travessa, hi ha medalles que es confirmen, hi ha medalles que no es confirmen, hi ha medalles que apareixen sorpresa. Bueno, correcte, jo crec que estem una mica en un punt delicat, no? És a dir, la postpandèmia. Postpandèmia pot marcar molt el que sigui l'esport espanyol, sobretot a nivell d'inversió, no? Perquè, per exemple, tu veus països que tenen 10 milions més o 15 milions més d'habitants, com per exemple França, però que et multipliquen molt i molt la inversió en esport, i llavors comences a entendre moltes coses.
Clar. Bé, això pel que fa a la part esportiva. Ara anem a la part humana, a la part personal. Escolta, quan et diuen, José Luis, contamos contigo para la retransmisión de los Juegos Olímpicos?
Contamos contigo, eh? Doncs mira, a la primera reunió de treball jo crec que la vam fer al juny, a començaments de juny, acabant el maig, començaments de juny. Vam fer la primera reunió de treball perquè, clar, insisteixo, hi havia unes dificultats, doncs, de logística, de confinament, de Covid, etcètera, etcètera, no? I a partir d'aquí, doncs, ja d'alguna manera vas tenir la llum verda per fer la maleta, fer els plànings de vacances, mirar d'encaixar-ho tot en un sudoku, que tampoc acaba de ser del tot fàcil, el tema de la conciliació, no? Quan saps que vas estar que estaràs 22-23 dies fora de casa, i a partir d'aquí, doncs mira, carretera i manta.
Clar, escolta, per entrar a Japó, bueno, clar, estem en pandèmia, evidentment, test negatiu, vacunació, hi ha molts controls només aterrar a Japó?
Moltíssims. Ara mateix el Japó és un país amb una por, amb una por molt notable amb el tema del Covid. Allà estan vivint una onada molt alta, i la veritat, ens van posar, doncs, mil i un controls, no? Per exemple, per entrar al Japó, només per entrar al Japó necessitaves PCR negativa 48 hores i 72 abans de viatjar, és a dir, dues negatives consecutives. Caram. Més la pauta de vacunació completa, més la inscripció en un registre que anomenaven OCHA. Sí. Amb aquest registre et controlaven el teu estat de salut diari. A més d'una declaració jurada, de que no he estat en contacte amb cap positiu, de que no tinc símptomes, etcètera, etcètera. Amb tot això, només arribar al Japó, per tramitar tota la documentació, ens van fer passar un test de saliva. Allà mateix, a la terminal d'arribades de l'aeroport d'Haneda, ens van fer un test de saliva. I a partir d'aquest punt, doncs amb tota la documentació en regla, podíem entrar al Japó. Entrar al Japó. Però què vol dir entrar al Japó? Entrar al Japó vol dir que havíem d'estar 14 dies sense tenir contacte amb la població local.
Ah, caram.
Sí. Mira, de fet, l'esmorzar pel matí a l'hotel te'l portaven a l'habitació. Te'l portaven a l'habitació. És a dir, arribava a l'hora que tu deies, arribava un cambrer de l'hotel, et picava a la porta, good morning, et deixava una safata amb l'esmorzar, i tu no podies baixar al mostrador a l'esmorzar. A més, havies de portar el mòbil permanentment encès amb una aplicació de geolocalització. De manera que si tu aquests primers 14 dies et sorties del circuit i anaves a un lloc que no tocava, doncs immediatament aquesta aplicació saltava, no?
O sigui que de turisme res les dues primeres setmanes?
No, els primers 14 dies absolutament res de turisme. A partir del dia 14 sí que pots sortir, però clar, vull dir, el cansament ja fa una mica d'impacte a les cames i al cap. Sí que va haver-hi companys que van intentar fer aquesta experiència, però clar, què es van trobar? Es van trobar amb una població civil absolutament atemorida. A mi m'explicaven que van mirar de pujar un metro i que quan seien al vagó del metro, la gent local s'apartava i agafava distàncies per no agafar. De fet, en els trànsits de seu a seu, pels carrers veies molt poca gent, poquíssima gent aïllada en grups molt petits, i l'únic que van tirar els jocs, es va deixar veure, van ser grups de joves que feien botellón, però absolutament al marge de les autoritats, perquè, per exemple, nosaltres ens van enxampar per últim dia, mirant de fer, i això que érem de la mateixa bombolla, com aquell qui diu, no? Ens van enxampar, va venir un senyor molt amable amb un cotxe petit Toyota i ens va dir no party, dissuelvanse a l'hotel i a dormir, no?
Caram.
Doncs sí.
Jo, home, escolti, que hem acabat els Jocs Olímpics, que portem 3 setmanes aquí, deixi'ns.
No, mira, en aquest sentit és una altra de les coses que han cridat l'atenció. És a dir, el dia número 1 molts pocs japonesos tiraven de l'anglès per entendre's amb tu. Tiraven més aviat de papers, amb llenguatge gestual, mímica, cap al final del joc sí que els vigilants o la gent autòctona, voluntaris d'allà, sí que feien el mínim esforç de mirar-se, d'entendre's amb tu en anglès, no? En aquest sentit, no, val a dir que els japonesos són absolutament amables, absolutament servicials, absolutament disposats a donar-te un cop de mà, amb un únic però. No els hi diguis res que els hi tregui dels seus esquemes.
Ah, vale.
Perquè llavors es bloquegen, no? Es bloquegen, no ho entenen, no acaben ni de percebre la situació, ni de, evidentment, menys, donar-te una eina d'imaginació que digui, mira, tens aquest problema, doncs aquesta podria ser la solució. Sí. Per cert, que m'ha deixat cada 4 dies un altre test de saliva per comprovar que no tinguéssim el bitxo.
Bueno, i per sortir del país encara vau a fer un altre test, no?
La sortida del país va ser igual que el tema d'entrada, via Roma. És a dir, vam fer 12 hores d'avió Tòquio-Roma, ja per el tema dels enllaços vam passar la nit a Roma, i després vam fer Roma-Barcelona o Roma-Madrid, no? Llavors, en aquest sentit, el tràmit és doble. Necessites un codi QR per entrar a Itàlia, per entrar a Europa.
Clar.
Això es fa a través d'una aplicació, o en un altre cop, tu tornes a deixar les teves dades, m'he portat bé, no tinc símptomes, no tal, no qual, acredites que tens el certificat europeu, i has d'explicar de quin vol vens i cap a on vas i on passaràs la nit, etcètera, etcètera. Això genera un codi QR. I llavors, per entrar de Roma a Barcelona, necessites un altre codi QR, en aquest cas generat pel govern espanyol, amb la pauta de vacunació. Si no tens la pauta de vacunació, has de passar un PCR previ de 48 hores, i si no, doncs un certificat que indiqui que tu has passat el Covid i l'has superat. Però vaja, vull dir, t'ho facilita el tema de fer-ho amb una aplicació, no? Que et dona un QR, portes el QR a la pantalla del mòbil i ja està, no? N'hi ha d'altra gent que s'estima més, doncs, imprimir-ho i portar un paper, però el control no deixa de ser el mateix. Vull dir, allà fas una cua i si no tens aquest QR i no tens el certificat europeu, doncs et pot passar com a Tom Hanks, que et quedis tirat a la terminal.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, doncs mira, també ens ha servit aquesta experiència del José Luis Gil per la gent que encara tingueu esperances en viatjar, doncs que sí que es pot, us heu d'informar a fons de les restriccions i del que es necessita per accedir on aneu, però que us hi poseu tranquils, que hi ha tràmits i històries, o sigui que potser ens ho hauríem de pensar una mica aquest any. José Luis, escolta, per acabar, em deies al principi, és els sisers Jocs Olímpics, que vas?
Mira, podríem dir que jo tinc tres jocs a l'Antiguo Testamento, els de Barcelona, que els vaig fer per Ràdio L'Hospitalet, i els de Sydney i Atenes, que ja els vaig fer per COPE. I amb la tropa del Manolo Lama, doncs portem ja... Hem completat la trilogia, Londres 12, Rio 16 i Tòquio 2021, no? Està molt bé el del 2020, però han estat el 2021 i tots sabem per què, no? Tenim completada la trilogia i mira tu, ja a partir d'aquí el que digui el destí, el que digui la vida.
Bueno, tres anyets per anar a París. Escolta, saps que a París, ara que dius això, hi ha un futbolista nou que ha aterrat allà?
Mira, sí que ho sabem, perquè tu parlàvem de la feina que hem fet, parlàvem de tot el treball, de més de 200 hores de ràdio en directe i amb protagonistes, amb medallistes, amb familiars, amb l'espectacle que donen doncs, el Dobarro, l'Arancha, el Lama, l'Eri i companyia. Nosaltres vam tenir la sort de no patir cap terratrèmol físic, però sí que vam patir un terratrèmol que va començar quan jo m'aixeco de matinada, miro el WhatsApp, nota del Futbol Club Barcelona, renunciamos a fitxar a Messi. Ostres, tu! Doncs a partir d'aquí, clar, l'impacte era innegable. Sí que se't fa coll amunt, encara, perquè estàs aquí, veus les imatges i encara se't fa coll amunt pensar com aquesta història ha acabat d'aquesta manera. I a més, el que a mi em sorprèn és de la distància, no? Lo ràpid que ha anat tot.
Sí.
De la nota del Barça a veure Messi amb la samarreta del Paris Saint-Germain.
Sí, la veritat és que sí. En fi, com a personada vinculada als esports, doncs ja veieu que la figura de Messi també... Bueno, evidentment, la figura de Messi és internacional i per això és igual a Japó o aquí a Catalunya, que se n'havien assabentat igualment. José Luis Gil, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu, que ens haguis explicat aquests pormenores de l'entrada i sortida de Japó i de l'estança allí retransmetent els Jocs Olímpics. Hi ha una cosa que admiro sempre del José Luis Gil, que fa anys que ens coneixem, tot i que treballar junts ho hem fet poques vegades, però dins de l'empresa sí que ens coneixem, és el bon humor que el caracteritza. José Luis Gil sempre té un somriure, sempre té una rialla per tu, i això avui en dia és molt d'agrair, José Luis. I una altra cosa, tenia ganes de fer aquesta entrevista així més llarga, perquè, i això, vaig estar a punt de fer un Change.org, deixeu-li més temps al Gil quan feu el programa d'esports. O sigui, no pot ser
no,
el Gil Superstar
no,
50
no, no,
segons.
No. Gil, no, escolta. Minuto Gil és una picada. És una picada
ja,
d'un mosquit, és una picada d'un insecte. Vull dir. Llavors, la picada dura el que dura. Si dura més, em fan fora.
En fi, però més a part, escolta, vacances ara més que merescudes. I a partir...
Sí, home, passarem uns dies amb la família, si Déu vol, i escolta tu, que ja la reentré està a la volta de l'esquina.
No,
m'enxamparà el començament de Lliga i tot, o sigui que a mi... Ja ves tu.
No, a partir de setembre tornem a escoltar les retransmissions d'Esports Cope. José Luis Gil, una abraçada molt forta i enhorabona.
Abraçades i petons, companys.
Teniu les cames cansades, teniu problemes de circulació a les cames, doncs parlarem d'un producte que es diu Varifin de Mundo Natural. Y para hablar de ese producto tenemos a Adrián González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz. Tienes ¿cómo? Toda la razón.
Nos ayuda mucho Varifin en esto.
Claro, piernas cansadas, piernas hinchadas, la dilatación venosa, los camareros, también sea un grupo poblacional, bueno, camareros y dependientes que también están y permanecen mucho tiempo de pie, pues se resienten bastante de las piernas en esta temporada por el aumento del calor, se pierde el control de los vasos sanguíneos, se dilatan mucho las venas, hay mayor capacidad de inflamación, de edema, y esto conlleva a esa situación. Podemos proponer muchos suplementos para este fin, pero queremos proponer Varifin porque Varifin tiene un efecto flebotónico más inmediato, es decir, el rusco y el castaño de India pues tonifican bastante las venas y tiene gran afinidad, y esto lo sabemos que se está usando desde la Segunda Guerra Mundial. Y el otro aspecto que hace Varifin diferente a los demás productos es que también está aportando la vitamina C, aporta bioflavonoide cítrico como es la rutina, la esperidina, y también la proantocianidina de la uva, que contribuyen al buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, porque en la capa media de las paredes de los vasos sanguíneos es donde se fabrica el relleno, el sostén y la cohesión de estas estructuras venosas. Si no hay un control y no hay una fábrica por acción de esa vitamina C en la fabricación, en todo lo que es el relleno, la cohesión de este tejido, pues entonces se dilata fácilmente y por eso se inflama, y ahí es donde tenemos esos problemas de piernas cansadas y lo demás que puede provocar, porque el 80% de los trombos se fabrican en esas venas muy dilatadas. Por eso es que tenemos que prestarle atención a esta situación, y Varifin, una cápsula al día nos puede venir muy bien, y también hay Varifin en crema, que lo aplicas y además tiene efecto frío, con una sensación de bienestar casi inmediata. Y se me preguntan muchas veces, ¿se pueden combinar? Sí, perfectamente. ¿Puedes utilizarlo por separado? También. Varifin de Mundo Natural.
¿Dónde lo vais a encontrar? Pues en tiendas especializadas, en parafarmacias, en herbolarios o en la parafarmacia del Corte Inglés, o por supuesto en Mundo Natural, en el teléfono 91-446-0000, 91-446-0000, o en la web de Mundo Natural, parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I apa, que parlem ja de les efemèrides musicals. Tal dia com avui, un 11 d'agost de l'any 1928, neixia a Ciutat de México Luis Enrique Gatica Silva, o com el coneixies artísticament, Lucho Gatica.
I allà al final del camino, con mi corazón te espero, que allí tendrás un altar.
Entre d'altres noms, se'l coneix com el rei del bolero. Va ser cantant de boleros, actor de Xile, considerat un dels més grans i més influents exponents del bolero. Va ser pare de l'actor mexicà Luis Gatica i oncle del productor musical xilè nord-americà Humberto Gatica. Però avui estem parlant de Lucho Gatica, que va néixer tal dia com avui, un 11 d'agost de l'any 1928, la que escoltàvem, Con mi corazón te espero, però també, per exemple, aquesta, Solamente una vez.
Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino.
I ara canviem totalment de gènere. I és que tal dia com avui, un 11 d'agost, però de l'any 1949, va néixer Eric Howard Carmen, o com el coneixíem al món artístic, Eric Carmen, que és un cantant, compositor, guitarrista i teclista nord-americà. Com a músic, doncs, va tenir grans èxits durant les dècades dels anys 70 i 80. Primer, va ser membre de Raspberries, que amb el que va obtenir 1 milió de vendes amb el Golol de Way. Però després, amb la seva carrera en solitari, hi va haver grans èxits, com per exemple el que escoltes, Hungry Eyes, però també el All By Myself. I també el Make Me Lose Control. Eric Carmen, que naixia tal dia com avui, un 11 d'agost del 1949, i ara tornem a fer un canvi radicalment d'estil, si voleu, però sobretot de país, perquè venim cap aquí, cap a Espanya. Tal dia com avui, 11 d'agost de l'any 1967, a Saragossa va néixer Enrique Ortiz de Landázuri i Zarduy, o com el coneixes artísticament, Enrique Bumburi, que va ser el vocalista d'aquest grup tan conegut, que el coneixies, vaja, a més, com Héroes del Silencio. La que escoltes potser és una de les més conegudes, Entre dos tierras.
Cualquier oferta es buena si quieres poder. Uy, qué fácil es.
Enrique Bumburi és un cantant, compositor i músic espanyol. És reconegut per haver estat el vocalista, com et deia, de la banda de rock Héroes del Silencio. Va començar la seva activitat musical durant els primers anys de la dècada dels anys 80, formant part de Apocalipsis, Rebel Waltz, Proceso Entrópico i Zumo de Vidrio, tot i que la seva consagració va arribar sent el vocalista i líder de la banda Héroes del Silencio, grup de música de gran èxit i considerat per molts una de les millors bandes de rock espanyol.
Permite que te invite a la despedida.
La seva trajectòria com a solista és ben diferent de la d'Héroes del Silencio, però molt diferent, sobretot amb quant al tipus de música, al so musical. Va mantenir l'essència del rock, però ha experimentat molt, amb molts ritmes, des de música electrònica, música àrab, els primers temps, però passant també per música de cabaret, rancheras, blues, flamenco i tangos, fins a arribar a la salsa, milongas, boleros i cúmbias, en un dels seus darrers treballs on fa un homenatge a l'Amèrica Llatina. La que escoltem ara i al final és Bumburi en solitari, i n'estem parlant avui perquè és nascut un 11 d'agost de l'any 1967. Enrique Bumburi.
Todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas al bailar este vals. Y al final quiero ver.
I després de la música, el que fem és parlar d'un altre gran tema, i és que adelgazar es fácil con el plan 1-2-3 y mantener tu peso a raya. No hay duda, de todas maneras, de que las vacaciones y agosto traen consigo un aumento considerable de peso o volumen por el calor, y cuando subes a la báscula, pues te asustas. Pero no es tarea imposible, de verdad. Por eso Enriqueta, dietista de Clinic Tech, nos dice qué tienes que hacerle frente a la báscula para perder peso. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
Bueno,
tenemos que hacer?
Claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
Te recomienda el plan 1-2-3, sea la época que sea, pero ahora en verano, es un momento ideal para perder peso, porque vamos a poder lucir tipo, ¿no? Mm. Y lo vas a conseguir con tu plan 1-2-3, que es rápido, que es fácil, que solo son 3 semanas, que sigues comiendo, y además lo que hayas perdido no lo recuperas.
El plan 1-2-3, que tiene registro sanitario, es apto para hombres y mujeres, incluso celíacos, diabéticos y deportistas, uh-huh. y solo en 3 semanas, como decía Enriqueta. Además, no son batidos, ¿eh?
No.
La primera semana tenemos sobres de piña que se disuelven en un vaso de agua fresquita y, vamos, como tomar un zumo.
Como tomarnos un zumo pequeñito en un vasito, disolvemos los sobres de piña, ¿no? Ellos nos van a ayudar, Ricard, a drenar, a eliminar toda esa toxicidad que tenemos acumulada. Nos vamos a deshinchar, a bajar más de una talla y a perder 2 kilos en esta primera semana, ¿eh?
Y en la segunda semana llegan los sobres de naranja, que son como un zumo, pero con el poder de la pura fibra y además los prebióticos.
Efectivamente, ellos nos ayudan a recuperar nuestra flora, porque la tenemos que cuidar. También vamos a fortalecer nuestro sistema inmune y regulamos también nuestro metabolismo y ya perdemos hasta 3 kilos.
Y la tercera semana, cápsulas captagrasas, bloqueadores de carbohidratos.
Sí, nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso y además son saciantes y nos calman la ansiedad. ¡Genial! Han pasado 3 semanas, porque el tiempo pasa muy rápido, Ricard, y el resultado en nuestra báscula, pues que hemos podido perder de 4 a 7 kilos. ¿Quieres comprobarlo? Pues llámame, te doy el teléfono, que es súper fácil. 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás y controlarás tus niveles de azúcar, colesterol y hipertensión.
Claro que sí, porque bajamos peso, recuperamos silueta, pero también, bueno, pues recuperamos todos estos niveles para que estemos bien de salud. Así que llámame, el teléfono 650-51-52-53. El plan lo puedes recibir mañana mismo en tu domicilio, ¿eh? Sin gastos de envío. Y si me llamas ahora, entrarás en esta gran promoción porque te voy a regalar el tratamiento detox y un gel reductor que elimina, que destruye esa grasa acumulada con rolón incorporado. Sí, sí, el detox y el gel, el reductor gratis con tu plan 1-2-3, llamándome al 650-51-52-53.
Pues ya lo ves, ¿eh? Con el plan 1-2-3 bajarás de 4 a 7 kilos en 3 semanas, que pasan volando. Adelgazarás seguro este agosto, seguro. Llama ya, 650-51-52-53. Ah, y no olvides, el tratamiento más el detox más el gel adelgazante son gratis con tu plan 1-2-3. Llama al 650-51-52-53, que Enriqueta y su equipo os informan por teléfono. 650-51-52-53. Yo creo que más fácil no lo podíais poner, Enriqueta.
Claro que sí, lo más importante es la eficacia, que vamos a recuperar la silueta, pero vamos a ganar salud, porque perdemos peso y ganamos salud seguro, Ricardo.
Con 3 semanas que pasan volando. Un abrazo, nos escuchamos mañana.
Un beso muy fuerte, chao. I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a last song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry if it's all too much.
Ens acostem a la 1 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, ja saps que estàs en companyia de COPE Catalunya i Andorra. A partir de la 1, al migdia, arriba la informació de com mantenir sa el nostre cabell. A l'estiu ja saps que, a més, la radiació solar és molt més forta, però és que, a més, si vas a la platja, vas a la piscina, doncs l'efecte de l'aigua amb clor o de l'aigua salada pot debilitar tot el cabell. En parlarem a partir de la 1 amb la Mercedes Verges, que és perruquera des de fa més de 25 anys i ens donarà consells per mantenir el cabell força sa. Ja saps que també parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier. I avui la Marta González, ja saps que la setmana passada em va portar un dels temes que més m'agraden, que és el tema de la música. Doncs avui portem un tema que va íntimament lligat amb la música i és el tema del ball. Ull, perquè el tema del ball, que sí, és una cosa relativament fàcil de practicar i de parlar-ne, veureu que té unes arrels molt profundes i, el més important, té uns avantatges per la salut física, emocional i mental per les persones que és incomparable. Tot això en parlarem al migdia de COPE Catalunya i Andorra. No canvis de dial, és aquí mateix.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La actualidad pasa por Francia. Leo Messi presentado oficialmente como nuevo jugador del Paris Saint-Germain.
Estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísima ganas, tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando, y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo, y ese es mi objetivo, ¿no?
Lucirá el dorsal con el número 30, el mismo con el que debutó en el Barça. Su presentación, entre máxima expectación, se ha realizado en el Parque de los Príncipes. Ni en ella ha estado el enviado especial de la cadena COPE a París, Víctor Navarro. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la puerta del estadio del Paris Saint-Germain, el hogar de Leo Messi los próximos dos años, estamos justo delante de ese pequeño balconcito que le han preparado para que saludara sus seguidores, los 2.000 ultras que se han acercado. Hemos visto una rueda de prensa de 40 minutos donde lo escuchábamos. Leo está feliz, Leo tiene ganas de ganar la Champions, dice que aquí es el equipo donde más chances veía para conseguirla, formará un tridente de ensueño junto a Neymar y Kylian Mbappé, ha dicho el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que Mbappé ya no tiene motivos para irse porque tiene el equipo competitivo que deseaba, y Leo Messi con ese dorsal número 30 quiere ser el rey de París.
Leo Messi desembarca en la capital francesa con un recibimiento desde luego impresionante. La afición lleva días en las calles esperándole una vez que se confirmó su salida del Fútbol Club Barcelona. Y aquí en España, la Agencia del Medicamento acaba de autorizar el primer ensayo en humanos de una vacuna española contra el coronavirus. Tiene más datos Maribel Sánchez.
Sí, participarán en el ensayo varias decenas de voluntarios de entre 18 y 39 años que recibirán dos dosis de esta vacuna y serán monitorizados. Es el primer ensayo en humanos en España de una vacuna COVID en el que estudiarán la seguridad, tolerancia y efectividad de este antígeno de los laboratorios IPRA. Su composición es muy similar a la de Novavax, la vacuna estadounidense que podría empezar a llegar a Europa en las próximas semanas y que tiene una composición a base de proteínas. De hecho, el Ministerio de Sanidad asegura que este primer ensayo clínico es para una vacuna que es capaz de generar una respuesta inmunológica frente a una de las proteínas del SARS-CoV-2, del coronavirus.
Y seguimos mirando el precio de la luz. Casi tememos la llegada del próximo recibo. Si el de julio fue de récord, el de agosto promete no quedarse atrás. 11 días llevamos de mes y ya el precio de la electricidad ha batido 6 veces su propio máximo. Este miércoles el megavatio hora cotiza a 114 euros. En esta tesitura nos plantamos en una ola de calor que promete temperaturas de hasta 45 grados en algunos puntos de España de aquí al lunes. Calor intenso que nos va a traer riesgo importante de incendios y el peligro de que los fuegos que estos días están sufriendo en Grecia, en Italia o en Turquía acaben produciéndose también en nuestro país. En Herrera, en COPE, acabamos de hablar con Raúl de la Calle, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.
La época grave está por llegar, ya lo estamos viendo, ya estamos en alerta extrema de aquí hasta este domingo, y pues nos hace temer que los 14 grandes incendios de más de 500 hectáreas que llevamos en España este año, pues puedan ser solo un aperitivo y que pues se puedan producir muchos más.
Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, al margen de Leo Messi, el lío también está servido al hilo del acuerdo entre la Liga y el Fondo Internacional CVC.
Sí, empieza la Liga este fin de semana y siguen los líos a la pista. Por un lado, en este miércoles, comunicado de la Federación Española de Fútbol para apoyar la denuncia que el Real Madrid va a imponer a la Liga y a ese Fondo Internacional con el que llegó a un acuerdo por considerarlo ilegal. Segundo comunicado que acaba de salir. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pide una rectificación al ex CEO del Barça, Jaume Llopis, que dijo esta semana que la marcha de Messi es una maniobra perfecta que favorece a Florentino. Lo dijo en la carta con la que dimitió hace 3 días. Y, al margen, hoy recordar que puede ser un día muy grande para el Villarreal. Recuerden, a las 9 de esta noche, Supercopa de Europa, Chelsea-Villarreal. Es el primer título de la temporada que contaremos, por supuesto, en directo en Tiempo de Juego.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un joven rapero y fotógrafo mexicano que después de años en el mundo de la droga y la delincuencia, ayuda ahora a la juventud que está en riesgo.
Así es, se llama Eric Ponce, vive en Ciudad Juárez, una de las 50 ciudades más violentas del mundo, con una familia desestructurada, dejó los estudios y en aquellas calles en las que vio morir a familiares y amigos, con su pandilla juvenil se dedicó a pequeños robos y el consumo y venta de droga que le llevaron a la cárcel. En el centro de rehabilitación juvenil aprendió a cantar rap y encontró una segunda oportunidad para reconducir su vida gracias a una iniciativa de los salesianos. Hoy tiene 32 años, ha grabado 3 discos de rap y es coordinador del bachillerato de segunda oportunidad para desde un centro de los salesianos también repescar y ayudar a jóvenes que pasan por su misma experiencia para que aprovechen una nueva oportunidad que cambie sus vidas.
Gracias, Faustino. Seguimos aquí en Mediodía COPE hasta las 3 de la tarde.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, som la COPE més propera, la teva COPE més propera. Ara, migdia a COPE, a Catalunya i a Andorra. Ja saps que, com sempre, comandant les vies de so i fent que tot funcione, tenim el Marc Pairés i un servidor, Ricard Álvarez, posant veu i presentant. Què hem de fer tot seguit? Doncs, com us avançava abans, parlarem de mantenir la salut dels nostres cabells. A l'estiu potser és una de les èpoques on més s'agredeixen, no voluntàriament, però la radiació del sol, l'aigua salada o l'aigua clorada, doncs els afecten. En parlarem amb la Mercedes Verges, que porta una pila d'anys sent perruquera professional i ens donarà consells molt valuosos. Abans de tot, el que et dic és que la Policia Nacional ha alertat d'una nova modalitat de frau bancari mitjançant SMS i trucades, que heu de tenir molta cura amb això, que podem rebre un SMS que sembla de veritat, que ens demanarà que cliquem en un enllaç, error, que ens poden trucar i demanar-nos les nostres claus, error. La Policia Nacional ens diu que la primera norma que no hem d'oblidar és que mai no s'han de facilitar les claus secretes ni dades personals a través de cap canal. En fi, abans de tot això, el que fem és parlar d'informació de serveis. Anem a saber com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Informació meteorològica, segueixen pujant les temperatures. Aquí on estem nosaltres ja per sobre de 30 graus.
Sí, 32 a la ciutat de Lleida. Avui hi haurà pics de 40 a Balaguer, Lleida. Les temperatures ja amb ascens, 29 a Tarragona, 29 a Barcelona, 30 a Girona, 28 graus a Andorra, domini del sol. Cel variable, això sí, a la zona de la costa amb cel tèrbol, que pot deixar fins i tot alguna petita pluja, però amb fang, a causa d'aquesta entrada d'aire subsaharià, que ara en parlarem doncs el que és ja les actualitats. Un predomini doncs ja total i absolut del sol, que a més durarà com a mínim fins al pròxim dilluns. Hores d'ara, aquestes temperatures que ja són altes, seran sempre en ascens, és a dir, que estem ja entrant en el que seria un moment excepcional.
Busquem tot seguit l'actualitat de la xarxa viària catalana.
Doncs en aquest moment hi ha diversos embussos a la C-17 a causa de les obres, com és habitual, a Balanyà, direcció Vic. També trobem en aquest cas a la Nacional 2 a Tordera, direcció Girona, a la Nacional 260 a Llançà, i a les principals vies ja del litoral de tant del Maresme com també de Tarragona i Girona. Amb tot això, ja doncs una certa normalitat a la xarxa viària catalana a hores d'ara.
I l'avançament informatiu que l'encapçala la informació, les informacions referents a la Covid-19, al coronavirus, i és que Salut, Sergi, ha hagut de preparar una campanya o fer una crida als universitaris perquè es vacunin, tot això perquè volen recuperar la presencialitat al proper curs que començarà d'aquí un mes.
Sí, bé, la presencialitat a hores d'ara, si no hi ha canvis d'última hora, està prevista no únicament amb el universitari, sinó també en tot el règim educatiu, després de l'anòmal curs de l'any passat. Per aquest motiu, Salut intensifica el que seria, doncs, els precs per vacunar tant els estudiants de secundària, recordem que a partir dels 12 anys ha complert-se també ja la franja oberta, com també els estudiants universitaris. Per aquest motiu, avui serà la segona tarda, que 25 punts de vacunació de tota Catalunya, no és necessària la cita prèvia. Recordem que aquest sistema serà operatiu com a mínim fins al 31 d'agost, cada tarda sense cita prèvia. Catalunya ha rebut, hores d'ara, 640.000 dosis de vacuna, 500.000 de Pfizer, 140.000 de Moderna i, per tant, té dosi suficient. Provoca, hores d'ara, Salut, dos situacions que han provocat aquesta decisió. Un, que ha baixat la petició de cites prèvies i dos, que també han augmentat els no presentats. Per aquest motiu, doncs, s'ha activat ja la vacunació oberta. I avui la notícia del dia són ja les mesures del que parlàvem anteriorment d'aquesta onada de calor. D'interior ja parla d'un període excepcional a partir d'avui fins dilluns. Atenció, perquè queda absolutament prohibit a qualsevol activitat agrària, a excepció de la recollida de la fruita i activitat forestal, a 279 municipis de Catalunya, inclosos en 24 comarques de risc extrem. Són comarques de Lleida, de la Catalunya Central i també, en aquest cas, de Girona. Se tanquen 5 parcs naturals: Montserrat, Serra del Montsai, Montell Marmellà, Montsec i Baronia de Rialb. I, a més, la recomanació és no fer cap mena d'excursió. El motiu és que no hi hagi moltes visites a cap medi natural, perquè afirmen que els bombers han d'estar amb els seus parcs i no amb operacions de rescat. Per tant, és la recomanació gaire és quedar-se a casa amb aquests 5 dies o anar, en aquest cas, a nuclis urbans.
Molt bé, Sergi, la resta de l'actualitat informativa, les 2:20, com sempre, gràcies als serveis informatius de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Sergi. Ara parlem d'esports amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
De què parlem?
Parlem de Leo Messi, com no. Ha estat presentat a París, al Parc dels Prínceps, al costat del president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, com el millor del món per un club que vol guanyar la Champions. Allà ha estat l'enviat especial de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Molt bona, Ricard. Sílvia, des de les portes del Parc dels Prínceps, davant just de la botiga on els aficionats estan fent llargues cues per comprar-se la samarreta de Leo Messi. S'està venent en grans quantitats, gairebé al Port Mayor, perquè aquí la gent no para de comprar. Aquí també estem davant del balcó on ha sortit de Leo Messi amb la bufanda del PSG, un Leo Messi que estava somrient 3 dies després de marxar del Barça i de veure'l plorar al Camp Nou. L'hem vist avui somrient amb els seus fills amb la samarreta del PSG. Deien a ser el que l'Efi que formaran un gran trident, que evidentment lluiten per la Champions, és l'objectiu, i que Kylian Mbappé ja no té motius per marxar perquè té un equip competitiu. Aquest és Leo Messi parlant precisament de què passaria si s'enfronta al Barça amb el seu nou equip.
Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions, porque me conocen, porque saben, repito, como dije el otro día, que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero seguir cumpliendo mi objetivo y mi sueño de poder volver a levantar otro Champions, y creo que caí al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo.
Ha dit Leo Messi que té la mateixa il·lusió que quan era un nene. L'argentí que va signar ja el seu contracte amb el PSG per 2 temporades més una opcional, amb un salari d'uns 35 milions d'euros anuals. El Barça, per la seva part, treballa per rebaixar la massa salarial perquè, de moment, no pot inscriure els nous fitxatges Memphis Depay, Eric García, Emerson Royal ni el Kun Agüero, ni tan sols per aquest partit del cap de setmana. Comença la Lliga al Camp Nou el diumenge a les 8 contra la Real Sociedad. L'Espanyol prepara també el seu debut a la Lliga, serà dissabte al Camp d'Osasuna a les 5, i el club també planifica com serà el primer partit en públic al RCD Stadium. Serà en la segona jornada contra el Villarreal, quan podran entrar 12.000 aficionats a Cornellà Prat. El diari de Girona assegura que Mamadou Silla té una oferta de primera de quasi 1 milió d'euros, però el Girona no sembla disposat a deixar-lo marxar.
Gràcies, Sílvia, una abraçada, fins demà. Nosaltres ara, d'aquí uns minuts, parlem, com et deia, de la salut del cabell. És una pena perquè jo no em podré traure massa profit, però tu sí que em podràs traure. I això, com sempre, gràcies a que estàs sintonitzant COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3, 2, 1...
Punto de comenzar la Vuelta Ciclista, y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avanza del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Guille Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Neri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Fuego.
Tiempo de Fuego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE, con Neri Frade.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. ¡Ah! Pues...
por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
I en aquesta entrevista només hi ha una cosa que em sabrà greu, i ja t'ho avanço, que jo segurament no n'hi podré traure tot el profit que voldria. Però vaja, no avancem coses, que segurament la Mercedes ens explicarà coses tan interessants que ens serviran a tots, a mi inclosa. Ara parlarem amb la Mercedes Verges Sanz, i además nos vamos hasta Calafell, concretamente a la calle Carmen número 2, o sea... Vamos, a 2 metros del mar. Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues muy bien, aquí estoy muy bien. Muy
a dos metros es exagerar, pero vamos, ves el mar, ¿no?
Sí, sí, desde mi peluquería veo el mar.
Muy
y
bien.
Es una maravilla. Está muy bien.
Vamos a hablar con Mercedes, tiene una peluquería en calle Carmen 2, en Calafell. Sí, además como la gente, pues bueno, de una manera u otra se va moviendo este verano, si estáis en Calafell o cerca, pues le podéis hacer una visita, ¿eh? Calle Carmen 2, en Calafell, tiene la peluquería Mercedes Verges. Mercedes, ¿sí? ¿Hace cuántos años que estás ya con esta peluquería?
Aquí en Calafell Playa ya llevo 8 años.
8 años.
8 años, que no son pocos, uh-huh. Pero como peluquera, peluquera y bueno, años de experiencia, 41.
Bueno, pues nada, o sea que ya sabes lo que haces, ¿eh?
Un poquito.
Muy bien.
Un poquito.
Mercedes, ¿vosotros os especializáis en hombres, en mujeres o lo domináis todo?
Vamos a ver. Yo tengo una amplitud de conocimientos porque cada año voy a hacer un máster pues de corte, de color, de barbería, pim, pom, pan. Cada novedad que sale, yo intento ir a Zaragoza, que tengo un amigo que se llama Goyo Romero, que es Blue Point, uh-huh. y bueno, pues cualquier novedad que hay, voy a coger los conocimientos. Porque pienso que bueno, hay que asesorar bien al cliente y hay que dar calidad, bastante calidad.
Pues si os pensabais que hasta en el mundo de la peluquería estaba todo aprendido, pues nada. Porque además salen cosas nuevas cada año, ¿eh? Nuevos
sí.
Cortes, colores, maneras de hacerlo.
Sí,
y
sí.
Mercedes ya veis que está al día. Mercedes, vosotros dais calidad, buen servicio, la gente repite. Además, creo que estás especializada en corte y también en el tratamiento del color.
Sí, la verdad es que mi especialidad es el corte, tanto femenino como masculino, y el color.
Uh-huh.
Cualquier trabajo técnico o químico lo domino.
Uh-huh.
Y he hecho mucha recuperación del cabello también, regeneraciones, cabellos que me han venido quemados de otros sitios, entonces yo recupero y regenero el cabello.
Claro. Decías antes al principio, yo decía al principio, que lo que me va a saber mal es que yo voy a aprovechar poco los consejos de Mercedes, pero después ha dicho una palabra que digo, bueno, esto todavía sí, las barbas, porque las barbas, Mercedes, siempre han estado ahí, pero quizá en los últimos 5 o 10 años se ha popularizado más no solo llevarla, sino cuidarla.
Sí, claro. Es que para un caballero, una barba, primero hay que mirar la cara del caballero.
Uh-huh.
Hay que tener en cuenta también el tipo de trabajo que tiene. Hay que hacer una pequeña valoración. Entonces hay que tener en cuenta que las mujeres tenemos recursos como el maquillaje, pero los hombres es concretamente cejas y barba. Uh-huh. Entonces es muy importante pues el tipo de barba que va a cada cara y todas estas cosas.
Bueno, pues ya lo sabéis, ¿eh? También para el cuidado de la barba y asesoramiento, que a veces en casa sí. Los hombres no sabemos si es mejor cortada de una manera o de otra, ¿eh? Que esto es muy importante. Si te ven unos ojos desde fuera, siempre es mejor. Mercedes, sí. Te quería preguntar también, porque ya que llevas tantos años de trato con el cabello, uh-huh. El verano, ¿verdad?, es un momento en el año en el que el cabello pues está expuesto a las inclemencias meteorológicas, pero vaya, que el verano es cuando el sol aprieta más, nos vamos a la playa con la arena, con el agua salada, y si nos vamos a una piscina, pues seguramente con agua con cloro, y todo eso repercute y lo tenemos que cuidar bien, ¿verdad, el cabello?
Sí, deberíamos de tener cuidado del cabello todo el año,
claro.
Porque si lo vamos cuidando durante todo el año un poquito, ya no repercute tanto, ese cabello está hidratado, y no repercute tanto el factor solar, la sal o el cloro. Porque, bueno, el cabello está compuesto de queratina, está muerto y tiene una estructura pues que según cómo esté de hidratado, pues se estropea más o menos.
Claro, claro. O sea, estamos hablando de algo más que usar champú cuando nos duchamos. Algo más,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Sí, es más, hay un método, está demostrado los acondicionadores o cremas suavizantes tienen efectos también desinfectantes,
ajá.
También limpian. Entonces, para los cabellos que son encrespados o están tratados con tinte o alisados o algún tema de estos, ahora, en verano, es recomendable utilizar, en vez de champú, crema suavizante.
Ah, caray.
Porque limpia exactamente igual. Suena un poquito raro, pero limpia exactamente lo mismo.
Uh-huh.
Hay que tener también en cuenta si hay alguna patología, como grasa, antes de aplicar cualquier cosa. Y, bueno, hay muchas cosas más.
Claro.
Y hay esto, digamos, como cosa normal. Pero una vez a la semana, yo añadiría, hay unas mascarillas que son muy potentes, hay una que yo utilizo en la peluquería, que es un tratamiento instantáneo de reparación. Entonces, por estudios está demostrado que resiste, además de varios lavados, es resistente al agua, a la sal y todas estas cosas, y luego hace que la fibra capilar y las roturas no se produzcan, o sea, da más elasticidad interna al cabello.
Uh-huh.
Y así controlamos el encrespamiento y también tiene factor térmico para
claro.
El cabello.
Porque, Mercedes, yo me voy un día, bueno, yo no, porque la verdad es que no, yo ya voy escaso de pelo en la cabeza, pero vaya.
bueno,
cualquier
pero también hay cosas importantes para esto.
No, es verdad, o sea, en la parte de arriba faltan muchos, pero en las laterales y atrás hay, o sea que también los tenemos uh-huh. que cuidar, pero yo me voy un día entero en la playa y sí que es verdad que después de estar todo el día entrando y saliendo del agua, cuando ya por la noche uh-huh. o por la tarde me voy a duchar, lo noto muy áspero. ¿Hay un tratamiento de choque para ese momento? O sea, de choque, para aplicar en ese momento.
¿Te refieres a la zona del cabello?
Sí.
¿O al cuero cabelludo donde no tienes pelo?
Bueno, pues mira, los dos, así aprovecho el momento, sí.
Sí, mira, a ver, tanto la crema suavizante como las mascarillas, como aceites regenerantes, todos tienen puntos de aceite, en mayor o menor grado.
Uh-huh.
Entonces, una cosa es, pues eso, lo que te estaba comentando. La piel la hidratamos y la nutrimos, la piel del cuerpo en general. Pues el cuero cabelludo es lo mismo.
Claro.
Lo único que, claro, hay que utilizar productos que sean más específicos para el cuero cabelludo. En caso de calvicie, pues el cuero cabelludo está expuesto al sol, entonces lo mejor es una gorra, y si no te pones una gorra, ponerte factor de protección, del mismo que te pones en la cara, factor 100.
No, no, esto está claro.
Y luego, en el resto del pelo, pues la mascarilla esta, que es una maravilla, de verdad, todo el mundo que la ha probado está encantado, porque es que además de proteger térmicamente el cabello, pues aporta una suavidad y un brillo que como si estuviese el cabello totalmente sano. Uh-huh.
Doncs avui hem viatjat cap a Calafell. Jo us ho recomano, si estàs per la zona, calle Carmen número 2, ahí està Mercedes Verges Sanz con su peluquería. Está nada, es que ya digo, a metros de la playa. Cuando digo metros, digo a pocos metros, menos de 10. Ahí encontraréis a Mercedes, calle Carmen 2 en Calafell. Y además le podéis pedir consejo y asesoramiento sobre imagen, sobre corte y sobre color. Por cierto, Mercedes, ¿qué color se lleva mayoritariamente o qué color te piden mayoritariamente este año?
Uh-huh. Pues tiene mucho éxito el rubio blanco, que es necesario hacer una previa decoloración o utilizar un tinte ultra aclarante. No sirve cualquier tinte, ni cualquier, porque los productos que se utilizan, o tenemos opción los peluqueros a utilizar, tienen mucha mayor potencia de los que tienen en cualquier supermercado.
Uh-huh. Bueno, entonces,
sí.
Aquest és el color que majoritàriament demanen, lo cual no quiere decir que todo el mundo ni le quede bien ni lo quiera, que aquí hay libertad para escoger cualquier color. A Calafell, al carrer Carme 2, visiteu a la Mercedes Verges Sanz, que té la seva perruqueria allí, i avui hem parlat amb ella i ens ha explicat aquests consells per cuidar el cabell. Mercedes, que ha sido un placer, gracias.
Lo mismo digo, me encanta hablar con vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Lleida.
97.4 FM i 1224 ona mitja.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Disponibles para alquilar en clickandboat.com. Es fácil y muy sencillo. Lanchas, veleros, catamaranes, alquila un barco en España o en cualquier parte del mundo con solo unos clics en clickandboat.com, la plataforma líder en alquiler de barcos online.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Bolo Zenden, el recordareu, és futbolista del Barça. Bolo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si Ronald ficha jugadores, no es porque son holandeses. Quiere fichar gente que tiene calidad.
De dilluns a divendres, entre les 3 i 25 i les 4 de la tarda.
Cope, estàs informat.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad. Nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, el solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I arriba ja el moment en el que parlem de salut i nutrició. De nutrició i de salut ho fem amb el doctor Cristian Didier, investigador i docent, nutricionista titulat, especialista en diabetes i malalties metabòliques. També està especialitzat en l'activitat esportiva i és expert en trastorns de la conducta alimentària i les malalties psiquiàtriques, que això és molt important i és molt problemàtic i s'ha de tenir doncs una mà ferma per reconduir-ho tot plegat. Fan una feina magnífica. Els trobes a disantanutricion.es. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricardo, buen día.
Bueno, esta semana hemos hablado ya de frutas, ya nos quedó clarísimo. Yo creo que todos lo sabíamos, pero bueno, a veces nos cuesta, que hem de menjar tres peces de fruita cada dia, si pot ser ampela millor, les que són ampela. Hemos hablado de verduras, que también todos lo sabíamos, pero bueno, a veces nos cuesta qué es verduras y qué no lo es y cómo comerlas. Hoy vamos con... esto depende depende de dónde hayas nacido y de dónde hayas crecido, ¿eh? Pero en general, hablo en general del mundo, ¿eh? No en todos los sitios. Hay muchas zonas que la alimentación gira en torno a la carne como plato principal. Es decir, oye, ¿hoy qué vamos a comer? Pues carne con, o este tipo de carne, vale, pues ¿con qué la acompañamos y qué ponemos de primero, no? Es el plato principal. Y la carne, según las investigaciones, y aquí sí que me remeto a las evidencias científicas, ens diuen que, aviam, no es que la haguem de deixar de menjar, pero que quizá comamos demasiada, ¿no? Claro, establecer el límite, cuánta es saludable y cuánta no, ahí está el quid de la cuestión, ¿verdad?
Bueno, está el quid de la cuestión y muchas veces no lo queremos escuchar porque tampoco. Ya está dicho, claro. Digamos, ¿vale? Pero el consumo de carne y el consumo de animales es digno de estudio antropológico porque los que hemos hecho nutrición hemos estudiado mucho el comportamiento de los humanos alrededor de los alimentos, ¿no? Y la carne ha sido, y el consumo de animales ha sido, digamos, estamos marcados por ello, uh-huh. Porque estamos marcados por momentos de guerra donde no se podían comer. Y entonces era un privilegio. Sigue siendo un privilegio para muchas comunidades y para muchas sociedades, porque son alimentos más caros, evidentemente. Y entonces sigue siendo un privilegio. Entonces es cuando yo la puedo comer, la tengo que disfrutar.
Claro.
Y es en qué momento de la semana hay ese momento que es un privilegio. Y también está marcado por el sabor potente que tienen, porque los alimentos animales son ricos en grasa animal. Y la grasa animal en el paladar y en nuestras papilas gustativas se comporta diferente a lo que decíamos de ayer, de esos sabores más neutros de las verduras, ¿no?
Sí.
Entonces, como ves, o sea, ahí hay un componente de social y de historia donde es difícil desarraigarnos. Porque, claro, en una familia donde se ha crecido con carencias de productos animales, porque económicamente a lo mejor no podían acceder, ahora solamente hace falta que le digas que no pueden comer tanto, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el punto de vista científico, bueno, la literatura es muy clara, tenemos mucha evidencia científica, tanto que los organismos internacionales ya nos lo han dicho. El consumo de carne animal no es sostenible ni para el medio ambiente, no es sostenible para los ecosistemas. De hecho, es uno de los puntos de los ecosistemas que ya hemos pasado el nivel crítico porque el consumo es tan grande que está deforestando mucha parte de la vegetación, estamos disminuyendo la biodiversidad animal, porque si solo tenemos granjas con cerdos, pues la biodiversidad animal y vegetal, porque además estos cerdos y esta carne tiene que ser alimentada, ¿no? Tienen que comer. ¿Y qué comen? Pues vegetales. ¿Y estos vegetales cuáles son? Pues soja, trigo. Entonces, todos los campos se llenan de este mismo, de esta misma planta.
Claro, claro. Sí,
eso quiere decir que la biodiversidad de plantas también se ve afectada.
Es una cadena, es un cercle. De todas maneras, claro, hoy vamos a afrontar desde el punto de vista nutricional el tema de la carne. Es decir, vamos a hablar de mitos o de estas frases hechas. La carne de por sí no es mala, ¿no?, comerla.
Claro, lo que pasa que, perdóname, Ricardo, pero cuando hablamos de nutrición y de lo que nos nutre, también estamos hablando de todo lo que rodea aquello.
Claro.
Y entonces, la carne, no, evidentemente que no es mala desde el punto de vista del consumo, porque aporta proteínas, aporta nutrientes, vitaminas, minerales, grasas, que nuestro cuerpo también necesita ese tipo de nutrientes. Lo que pasa es que ese tipo de nutrientes también se pueden encontrar en todos los otros alimentos de origen vegetal, ¿vale? Porque este es uno de los grandes mitos que tenemos alrededor de la carne o alrededor de los animales. Tenemos que comer carne o tenemos que comer animales para obtener todos estos nutrientes que necesitamos. Pero eso no es del todo así, o eso no es así. Nosotros podemos obtener todos esos nutrientes en los alimentos que no son de origen animal. Sí. Entonces, aquí es donde aparece el punto de sostenibilidad en el consumo animal, claro, ¿vale? El punto de sostenibilidad en el consumo animal no lo logramos de ninguna de las maneras, porque por mucho que lo hablamos y lo educamos, no aparece, porque seguimos, justo lo que tú dijiste al inicio, estoy totalmente de acuerdo, seguimos formando nuestro plato alrededor de la carne y alrededor del consumo de animales, ¿no? O sea, sabemos que se ha limitado el consumo de carne roja a una o ninguna vez a la semana, pero seguimos comiendo carne roja 3, 4, 5, 6 veces a la semana, porque eso es lo que nos dicen los números, ¿no?, digamos.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que es muy importante es que entendamos esta situación de esta manera, y es, podemos obtener estos nutrientes de otras fuentes alimentarias, sobre todo las vegetales, y el consumo de carne tenemos que empezar a ser un consumo más responsable y más sostenible del consumo de carne, ¿no?
El problema del consumo de la carne radica, yo creo que, a part de la part nutricional o de salut, és el que deia el Christian, que és veritat, vull dir, això tampoc podem tancar els ulls, és així, és tot el que comporta. És a dir, que a mi em posin un tros de carn de 300 grams al plat, pues això què ha comportat pel planeta? Bueno, hi ha estudis que t'expliquen, no?, tot el procés, i si ve de lluny, doncs encara més, tota la despesa pel planeta, etcètera, etcètera. Com moltes altres coses, que avui tampoc es tracta d'obrir aquí un debat, vull dir, allò de canviar de mòbil cada any, doncs també és molt contraproduent pel planeta, per exemple, no?, i d'altres coses. És a dir, però sí que és veritat que si la carn ens aportés alguna cosa que no més ho fes la carn, doncs parlaríem d'una altra manera, no?, però la podem substituir, i si no substituir-la, disminuir una mica la ingesta, perquè hoy en dia has hablado de la carne roja de una vez por semana
o menos,
y en otro tipo de carnes, o sea, globalmente estamos hablando de unas 3-4 veces por semana de ingesta de carne.
Claro, es que tenemos un problema existencial con este tema ahora mismo, sí, sí, en las comunidades científicas, Ricardo, porque nunca, o sea, me sale mal llevar el debate allí, pero es que no puede ser de otra manera. Es decir, tienes que pensar que, por ejemplo, el consumo de carne blanca, pollo, conejo, tal, sabemos y se recomienda, o hasta ahora lo hemos recomendado, a 3 veces a la semana. Uh-huh. Pero hay un problema con esto, es que hasta ahora nunca se ha tenido en cuenta la sostenibilidad medioambiental o la sostenibilidad incluso de la salud de los humanos en esa recomendación.
Claro.
En el momento que se ha incluido la sostenibilidad ambiental y la salud humana es cuando se ha empezado a disminuir todo. Claro, entonces todo eso se está, organizando, porque el consumo de carne ha pasado de ser de 3 a 2 a 1 a ninguna a la semana. Porque va tan acelerado el proceso,
claro,
que no hay una respuesta importante. Entonces, la respuesta importante, ¿cuál es? Consumo sostenible, consumo local de animales, de carne animal, consumo moderado en el sentido de vamos a empezar a ser un poco más flexibles con nuestra nutrición que gira alrededor de la carne, de los animales, y empezar a aumentar los alimentos ricos en proteína, vegetales, cereales integrales, legumbres, frutos secos, verduras, que también aportan cantidades de proteínas, setas. Entonces, si llegamos a esas cuatro veces de legumbre a la semana, ya reducimos, ya no hace falta que comas carne en esos días, claro. ¿Vale? O productos animales, ¿no? Entonces, el consumo de carne y el consumo de animales, lo que está pasando ahora es por cambiar toda la recomendación general de poblacional a, porque tenemos que incluir una nueva variable, que es la sostenibilidad de la salud, porque ya sabemos que el consumo de carne roja es potencialmente cancerígeno, el consumo de carnes procesadas es cancerígeno, porque ya la OMS ya lo ha asignado de esta manera. Entonces, con que tenemos que aumentar, añadir una variable que es la sostenibilidad para la salud de los humanos, pues tenemos que empezar a transformar esta historia.
Claro, o sea, las recomendaciones ya habían bajado, però quan fiquem a la equació aquesta nova variable, que és la sostenibilitat, que vaja, que és importantíssima, doncs tot torna a baixar, tot s'ha de recalcular i reevaluar, per entendre'ns.
Y en ese momento estamos. Muy importante esto que te digo, porque esto es lo más novedoso de la ciencia que tenemos ahora. Hoy estamos hablando de ciencia actual. Esto es lo que pasa.
De todas maneras, Cristian, voy a comer carne, ¿vale? Uh-huh. Pues las tres veces por semana. Venga, comía cinco, lo voy a rebajar a cuatro o tres, poco a poco. Uh-huh. La mejor manera de hacerla, ¿cuál es? Porque siempre hemos... Oye, la brasa. Oye, eso es como una fiesta, ¿eh? Carne a la brasa. Yo ya he oído que cuidado cuando la carne se pasa, se pasa que está demasiado rato al calor, al fuego, cuidado cuando las partes ya más chamuscadas, más hechas, cuidado que eso no es nada sano, ¿no? Por eso te digo, al final, ¿cuál es la mejor opción? ¿A la plancha, por ejemplo?
Bueno, no tiene importancia, la verdad. No tiene importancia porque el producto animal está allí y lo vamos a cocinar de la manera que queramos. Porque si tú lo haces un cocinado muy fuerte, lo quemas un poco y hay un producto de desecho de ese quemado, ese producto de desecho de quemado es igualmente malo si ha pasado con un hidrato de carbono. Ajá. Por ejemplo, si hace, por ejemplo, una torrada pues muy quemada.
Ah, vale.
Por ejemplo.
Vale.
Sí, claro, sí. Entonces el producto de desecho no es porque esté de la carne, ¿no? La problemática con la carne no es cómo la cocino, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo la cocinamos? Bueno, si estamos en un contexto que no queremos añadir demasiadas calorías, pues bueno, no añadamos más calorías a un producto que ya es calórico o muy rico en grasa, ¿no? Solo hace falta que a un producto rico en grasa le añadamos más grasa, ¿no? Entonces lo rebozamos o lo fritamos o lo ponemos de una manera, ¿no? O sea, quiero decirte, o incluso añadirle más producto animal, ¿no? Por ejemplo, pues lo típico es que dices, pues hago un revuelto y añado, ¿cómo se dice? Frankfurt, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues le estás añadiendo más producto animal en un producto que ya es animal, ¿no? O, por ejemplo, pues un solomillo con un filete de con un foie, por ejemplo. Estás añadiendo más. Pero la problemática no radica ahí, ¿no? De cómo lo cocino, no. Es cuántas veces lo como, dónde lo compro, quién lo produjo. Porque ¿quién lo produjo? Y esto ya lo hemos hablado alguna vez, Ricard. Si tú te comes un filete de ternera y yo te digo, mira, ese filete de ternera viene de Corea del Sur. Uh-huh. ¿Tú qué dirías? ¿Te lo comerías? ¿O qué preferirías? ¿Comerte un filete que se produjo en Alfarrás?
No, que yo lo tengo claro. Esto ya estoy bastante concienciado. El quilòmetre zero es una cosa que l'hem de portar en tots els àmbits de la vida, que sigui possible, amb l'alimentació també, evidentment. Esto está clarísimo, ¿eh? Sí, sí, sí.
Eso sí que es importante en el momento de escoger qué compro, dónde se produjo ese pollo, de dónde viene, son granjas sostenibles, ¿qué pasó con esos huevos?
Claro, claro. ¿No?
¿Qué pasó con esos huevos? Eso sí que es importante, bueno, por encima de todo lo demás.
Bueno, voy a parlar de la carne. Ya veieu que és un tema que és veritat, que tampoc... Que vull dir que quan si us surt a la sobretaula parlar del tema de la carn o surt amb un grup d'amics o de família, que tampoc ens hem de tirar els trastos al cap, però sí que és un tema que s'ha de debatre, però amb tots els... O sigui, hem d'obrir molt el punt de mira i ser conscients de tot el que comporta. Avui hem parlat de la carn, ho hem fet des del punt de vista de sostenibilitat i des de la nutrició, amb el doctor Cristian Didier, que és investigador i docent, nutricionista titulat, especialista en diabetes, malalties metabòliques i activitat esportiva, i expert en trastorns de la conducta alimentària i les malalties psiquiàtriques. Cristian Didier, hoy carne, mañana ya sabes lo que toca. Si hoy hemos hablado de carne, mañana de pescado.
¿Pescado?
De pescado. Fins demà.
Ricardo, un día.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
¿Un rey de Judea nacido en un establo?
Herodes es el único rey de Judea.
Él era la única esperanza.
Que todos los niños sean enseguida degollados.
Y la salvación.
Pedid, pedid y se os dará.
Rey de Reyes. El viernes por la noche, en 13.
Me han hecho un masaje delante del mar que ni te explico.
¿Dónde?
En Le Méridien Ra, en el paseo marítimo de Calafell. Hotel Le Méridien Ra. La vida se disfruta más a pie de playa.
Enriqueta, empecé tu plan y ya llevo perdidos 4,5 kilos. Uf, rapidísimo. Y tengo más energía, mi intestino está súper regulado y eso anima muchísimo. Ni siquiera llevo 2 semanas. Mi marido quiere hacerlo también, ¿puede?
Pues ahora es un buen momento para hacer el plan 1-2-3 y prepararse para perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
Semana 1, sobres de piña drenantes.
Eliminamos toxinas, nos deshinchamos, recuperamos la cintura y bajamos más de una talla.
Semana 2, sobres de naranja, pura fibra y prebióticos.
Regulas tu metabolismo y pierdes hasta 3 kilos.
Y semana 3, cápsulas captagrasas saciantes.
Llámame 650-51-52-53. No son batidos, sin pasar hambre, con registro sanitario, apto para todos y sin gastos de envío. Llámame 650-51-52-53. Y hoy una sensacional oferta. Te regalo
el tratamiento detox, más gel caliente, masajeador adelgazante, celulítico y destructor de grasa, gratis con tu plan 1-2-3. Llama ya al 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara que ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda, la setmana passada, el dimecres, amb la Marta González vam parlar d'un dels temes, jo crec, importants i vitals, de la música. Doncs avui parlarem d'un altre tema que va molt lligat amb la música, però abans deixeu-me que saludi a la Marta González. Marta, què tal? Bon dia. Marta, què tal? Bon dia. Bueno, anem a... Et dèiem que ja està amb nosaltres la Marta González. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com
bon
estàs, Marta?
No, deia sí, que... la tecnologia de vegades falla.
Bueno, deia que la setmana passada vam estar parlant d'un tema vital com el tema de la música. Avui el nostre tècnic, el Marc, li ha dit, escolta, busca'm una cançó d'aquestes de ball, de ball, perquè la Marta ens vol parlar de ball, eh? De ball, que és una cosa sí, potser tan antiga com la música.
Tan antiga i, a més, molt lligada a la música, perquè
sí, la,
els prehistòrics ballaven el, acompanyats al, del batec del cor, imagina't.
I clar.
El compàs el portaven amb el batec. O sigui, és una cosa bastant sorprenent, no?
Clar, inicialment el tema del ballar no era com ara, que és un fenomen més d'oci o social, sinó que estava molt lligat als rituals. Parlo de molts anys enrere, eh?
Sí, els rituals són importants. Sempre, o sigui, la música... Cada situació humana té la seva música, doncs cada situació humana també té el seu ball i el seu ritme i la seva expressió corporal, que al final és el que és el ball, lligat a la música, eh? Perquè, bueno, un casament té la seva, també té la seva música, però té el seu ball, no? Mm. Tot el que és la guerra, els prehistòrics feien, doncs, la guerra, la caça, feien després, per el que l'hem vist a les coves prehistòriques, a les seves pintures, en què també ballaven perquè, bueno, estaven contents, era una manera d'expressar la seva felicitat, no? Llavors, és una manera de socialitzar, de compartir-lo. És molt bo ballar, molt, molt bo, perquè fa exercici, i a més, doncs, tu has vist alguna persona que balli amoïnada?
No, i a més, estàs entrant ja al que és els beneficis del ball, que, com deia jo al principi, en té per tots els costats. Mira-m'ho per on vulguis. Has començat pel tema de l'estat d'ànim. És que és veritat, no hi ha ningú que balli seriós o trist. Ningú.
Sí. No, perquè tu, quan sents una música, que està molt lligat a la música, per això he fet una mica el tema avui, tu sents una música i et donen ganes de ballar, donen ganes de compartir. Llavors, pots compartir amb la teva parella o pots compartir amb altra gent, perquè no necessàriament has de ballar pues, abraçat, sinó que pots ballar suelto, no? Pues, hi ha balls que no necessiten estar... O agafats de la mà, com per exemple el cas de la sardana, no? Hi ha molts balls que es fan agafats de la mà que no necessàriament tens un contacte tan directe, no? Ho dic pel tema de pandèmia, no? De que... Mm-hmm. No es pot ballar, no, sí que es pot ballar, evidentment, no podem ballar si no guardem les mides de seguretat i tot això, no tenim cura, però sí podem fer-ho, perquè el ballar és expressar alguna cosa important. Et desinhibeixes, pots solventar la teva timidesa i, a més, pots expressar que estàs trist, no?, per exemple. El ball fa que tu aquesta tristesa te la superis, no? I no hi ha res pitjor que la soledat. I la soledat es cura amb ball, música i ball. Eh? O sigui, és important que ja això els grecs ho tenien, de que ja la Ilíada i l'Odissea, Homer es basava en els balls, que practicaven realment la civilització grega, sobretot el ritual del matrimoni, que era algo importantíssim, no? Mm-hmm. Abans eren més col·lectius, com els homes i les dones que agafaven amb les mans, era una mica com la... i feien la rutlla com la sardana, això a Grècia, o sigui que imagineu-vos quina quantitat d'anys portem pues, investigant, portem expressant els nostres sentiments i les nostres emocions, que parlàvem l'altre dia també de les emocions de la sí. música, a través del ball, no? El ball, pues, alliberem pues, endorfines, que aquestes endorfines són les hormones conegudes com les hormones de la felicitat, això és molt important. Això fa que tu te n'oblidis de l'estrès, te n'oblidis dels problemes que tens a la feina, te n'oblidis dels problemes que tens amb el veí, amb la germana, amb la parella. Un ball ho cura tot, eh?
Clar.
Una qüestió física, que també és molt bo, perquè per una qüestió física, per l'exercici físic, és bo fer exercici, llavors, amb un ritme, doncs millor.
Clar, no, la part física és evident i vital. Evidentment hi ha balls potser una mica més lents, però escolta, que es fa exercici quan balles. Et volia preguntar o reafirmar el tema del ball com a manera de comunicar-se i d'expressar-se. Això ho parlàvem amb la música, però amb el ball també, eh?
També, clar, sí. I a més, mira, s'han fet diversos estudis molts sobre el tema del ball, i hi ha un estudi molt, molt curiós de l'Escola Estadounidenca de Medicina d'Albert Einstein, de Nova York, que diu que vam fer un estudi entre diverses activitats, no? La lectura, l'esport i el ball. I es va concloure que el ball redueix el 76% les possibilitats de desenvolupar una demència senil. O sigui, és una eina per mantenir la ment desperta, la ment creativa, no? Perquè tu penses com es fa una coreografia, que és ni més ni menys que una expressió de ball diferent, no? En la que tu vols comunicar amb aquesta coreografia algo diferent a altres persones, no? Llavors, això fa una creativitat, o sigui, valga la redundància, no? Llavors, això és important perquè, a més, socialitza. El ball socialitza moltíssim. I contagia, no? Perquè tu sents algú que balla, sents algú que està ballant, i tu t'apropes, no? I dius, ah, doncs escolta, m'ajunto aquí, no? Per exemple, doncs, el ball de salses, el ballenat, tots aquests balls, per exemple, que estan molt de moda, que la gent va aprendre a les escoles de dansa i tal, doncs són molt bones. Perquè, a més, hi ha una altra cosa. Com que moltes vegades s'han de comptar els passos, això fa que tinguis la ment molt desperta, el que has de comptar. 3 enrere, 4 a l'esquerra, 3 a la dreta, saps? I llavors això fa que la gent, sobretot la gent gran, li vagi molt bé per tenir la ment pues, en continu funcionament, no? Llavors, per prevenir les enfermedades, diguéssim, de demència senil i de altres coses que pues, si tu no fas res,
No, evidentment.
Es va pagant, no?
Això està clar. Però Marta, escolta, que et veig molt posada amb el tema i em moro per preguntar-te, tu balles?
Jo sí, m'encanta ballar.
Ah.
M'encanta la música i m'encanta ballar.
Escolta, quin és el ball aquell que dius... Clar, suposo que també depèn de l'estat d'ànima.
Sí, clar, és com la música. Cada música té el seu moment, no? I el ball passa una mica el mateix, no? Mira, quan jo netejo, això la gent que fa la neteja de casa ho sabrà, quan jo netejo em poso música de Juan Luis Guerra, que m'agrada molt Juan Luis Guerra, perquè m'anima moltíssim i abans em saps que agafes el rap, l'aspirador, el tot molt més ràpid, no? Perquè dius, mira, va, vinga, entens? O sigui, a mi això m'anima molt.
Clar que sí. Escolta, i per la gent que no sabem ballar, ens recomanes que comencem quan abans millor, suposo.
Sí, però no és qüestió de saber molt i de comptar molt els passos moltes vegades, eh? Si tu t'agrada la música, que tu t'agrada molt la música...
A mi m'agrada molt.
Segurament que tu tindràs una forma d'expressió cultural que potser és algo espontani que tu faràs que aquella peça la balli pues, d'una manera que tu expressis l'alegria que tens al sentir...
Jo, Marta, tinc alguna cosa que no em funciona bé, t'ho dic ja, eh? Gaudeixo molt amb la música i la vic molt. Ara, quan he de transmetre aquesta música cap a un moviment corporal, de veritat, un ànec marejat encara quedaria millor que jo, eh?
No, però això és com la tònica. Has de provar-la moltes vegades.
Tens tota la raó. Per això ho dic, que suposo que ho recomanes. Aviam, sí. Qui pugui que s'atanci o sol o en parella, amb una escola de ball o on sí. Faguin tallers de ball, per tenir aquest primer contacte, no?
Clar, per tenir aquesta primera iniciació de saber una miqueta pues, expressar-te, no? Si tu no en saps, com tu dius, soc un ànec marejat, doncs, bueno, vaig aquí, m'ensenyen la base, m'ensenyen una mica com poder començar a ballar, i després ja és una qüestió, si tu t'agrada la música, perquè cada vegada la música, eh? O sigui, el ball va molt lligat a la música.
Jo això ho tinc, doncs, va. Ja tinc una cosa.
Doncs això, si ho tens, tens ja 50% guanyat.
Bueno, vinga, ara em falta l'altre. De l'altre no tinc res.
Bueno, doncs l'altre... T'has de posar... Saps que molta gent quan es casa o es va viure en parella, que fan alguna festa o així, és la manera de començar a ballar. Hi ha gent que descobreix que abans no sabia ballar o no tenia aquesta, diguéssim, aquesta habilitat, i quan fa aquest minicurs, aquesta iniciació, comencen, escolta'm, es desmelenen i ja no paren de ballar, eh?
Això t'ho compro. No, això t'ho compro i sé que és així. Escolta, Marta González, que hem arribat a les dues, que ha estat un plaer conèixer-te aquestes dues setmanes.
igualment.
Hem tocat temes, vaja, vitals, diria jo, la música i el ball, de veritat, practiqueu-lo, eh? Marta igualment. González, que acabis de passar un bon estiu, una abraçada.
Igualment, una abraçada ben forta per tothom. Adéu, Ricard.
I nosaltres ja marxem directes cap a les 2 de la tarda al ball. M'encantaria saber ballar. M'hi he de posar. La veritat és que segur, m'hi he de posar. Sí, com diu la Marta, el 50% ja el tinc, que m'agrada la música. La resta, doncs, m'hi he de posar. És fer el primer pas, mai millor dit. Arribem a les 2. Soc el Ricard Álvarez. T'he acompanyat des de les 12:20. Demà ho tornarem a repetir, això, des de les 12:20 fins a les 2, des de COPE Catalunya i Andorra. Demà parlarem una altra vegada amb el Ramon Drudis, amb el nostre expert en astronomia, d'això de mirar el cel i veure aquestes estrelles fugaces. Fins llavors, recorda tots els consells de salut i segueixes ben informat a COPE.